Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El vot per correu a Catalunya cau un 27% i augura una baixa participació a les eleccions europees. A aquesta hora els partits fan els seus actes finals de campanya. Maria Pagès.
El govern espanyol assegura que DIF i Mossos reforçaran la vigilància de Rodalies per garantir el vot de diumenge. Carlos Prieto és el delegat del govern a Catalunya.
Nosaltres vam parlar en el cos de Mossos d'Esquadra, la Junta de Seguretat, hem parlat també en DIF, s'han seleccionat els punts clau de la xarxa de DIF que s'haurien de tenir protegits i evidentment hem trobat un gran ànim de col·laboració per part del cos de Mossos d'Esquadra en garantir que no hi hagi cap tipus de problema més.
Detingut un home a Tarragona per presumptament matar la seva mare amb una arma blanca al menjador de casa seva.
Els fets han tingut lloc poc després de les 3 de la tarda al bloc Sant Maties del barri de Sant Pere i Sant Pau. Es desconeix per ara la causa de l'atac.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
L'home ha estat immediatament detingut com a presumpte autor del que seria un matricidi, ja que la dona era la seva mare. De moment es desconeixen els motius de l'homicidi i el cas ja es troba sota secret de sumari. És el segon cas de mort violenta que es produeix aquesta setmana a la demarcació de Tarragona. Recordem que aquest dimarts els Mossos van trobar el cos d'un home que havia estat assassinat a l'interior d'una furgoneta estacionada a Torredembarra.
Minut de silenci per condemnar el nou feminicidi de Barcelona. La dona assassinada per la seva exparella vivia al barri del Guinardó.
Desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume com a mostra de rebuig a aquest nou crim masclista. Tania Verges, la consellera d'Igualtat i Feminismes.
Són 13 els assassinats masclistes que Catalunya ha viscut aquest any. No podem tolerar com a societat aquestes xifres que, insisteixo, són vides, no són només números. A totes les dones de Catalunya. Estem al vostre costat.
En cultura, el Museu Morera de Lleida organitza per primer cop visites a l'espai on conserva i restaura les obres d'art.
L'objectiu és donar visibilitat als treballs efectuats per preservar les obres que s'hi exposen.
Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
Segons ha explicat la restauradora i conservadora Imma Bové, la voluntat és que la ciutadania tingui present la feina invisible que es fa als museus.
Que per primer cop donem visibilitat a aquelles feines que sempre queden amagades una miqueteta de cara al públic que habitualment visita un museu. El que intentem explicar és totes aquestes tasques, sobretot de conservació preventiva.
I en esports, Toni Castro, en hoquei patins es disputen aquest vespre els tercers partits de les semifinals pel títol de la Parlem Hoquei Lliga.
El Noia Freixenet pot classificar-se per la final si guanya 2:15 a la pista del Liceo. Té l'eliminatòria 2-0 a favor. I també a 2:15 arrencarà el Palau Blaugrana al Barça-Reus, tercer partit d'una sèrie de semifinals que està empatada a una victòria.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps de ple estiu una altra vegada i, a més, amb molta xafogor. Avui, per exemple, hem tornat a arribar als 35 graus a les comarques de Lleida, sobretot a la Plana, i en canvi ha baixat aquesta temperatura a Girona, però amb més humitat, per tant, molta xafogor. Compte perquè el vent també s'ha tornat a reforçar, vent de marinada alta, especialment al sud de Lleida i a les comarques de l'interior de Tarragona. Per tant, compte amb el risc d'incendi. En vista aquestes immediates hores, ja demà també, un cel molt emblanquinat, núvols escassos, però molt de polsim en suspensió, ambient terrós, desèrtic. I compte perquè demà es reforçarà el vent de gregal, farà que hi hagi molt mala mar, onades de més de 2 metres d'altura a la mateixa costa. Per tant, compte amb la situació marítima i també pels banyistes que hi hagi, sobretot a la costa barcelonina. A últimes hores del vespre, primers ruixats al nord de Lleida, que ja el diumenge seran més generals. Al matí a Lleida i Tarragona, al migdia a Barcelona i la tarda de diumenge a Girona. Baixarà la temperatura també el diumenge. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort de 2 persones en un accident de trànsit a Rubí. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, com comentaves, d'aquest accident encara es manté tallada la carretera C-243C entre Terrassa i Rubí en sentit Terrassa per aquest sinistre mortal. A banda d'això, i pel que fa a retencions, destacar l'autopista P7 amb cues intermitents entre Santa Perpètua i Passat Montornès en sentit nord, en sentit Girona, i també aturades puntuals del tram sud de la P7 a Martorell i més endavant passat Vilafranca, tot plegat en direcció Tarragona. A banda d'això, també hi ha retencions a l'autopista del Maresme, a la C32 de Mataró cap a Girona i a l'enllaç de la C60 amb aquesta C32 entre Argentona i Mataró. A les vies més properes de Barcelona queden retencions a la C58 entre Montcada i Nou de la Trinitat, també a la Pota Nord, a la zona de Monticalà en direcció a l'Ús de la Trinitat i a l'autovia 2 a Cornellà en tots els sentits de la marxa. Destacar també aturades encara aquesta hora a les dues rondes de Barcelona, especialment en sentit Trinitat, a la ronda de dalt entre la carretera d'Esplugues i passat Horta, i a la ronda litoral des de la zona Franca fins a la Barceloneta. De moment això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Tant fa quantes eleccions hagis viscut.
O si aquestes seran les teves primeres.
Les properes eleccions sempre són les més importants.
Aquesta és la bellesa de la democràcia. Europa.
Eleccions europees 9 de juny. Fes servir el teu vot o algú altre decidirà per tu.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Últims actes de campanya electoral per les europees a aquesta hora en unes eleccions on el vot per correu a Catalunya ha caigut un 27% i augura una baixa participació. Paral·lelament, el govern espanyol assegura que DIF i Mossos reforçaran la vigilància de Rodalies per garantir el vot diumenge.
Uns comicis que serviran per configurar el nou Parlament, que tindrà 720 diputats, iniciarà la desena de legislatura europea que s'allargarà fins al 2029. A Catalunya, on podran votar 5.700.000 persones, les peticions de vot per correu han caigut prop d'un 30% en relació amb els comicis del 2019, encara que aleshores van coincidir amb les municipals. Amb tot, Mossos d'Esquadra i Adif asseguren que reforçaran la vigilància a Rodalies per evitar el caos de les eleccions catalanes.
I és que el govern espanyol s'ha compromès a evitar els problemes de mobilitat que va causar el robatori de cable de coure a la xarxa de Rodalies el passat 12 de maig. Anna Ruiz.
El dispositiu electoral de 9J a Catalunya participaran 42.000 persones entre membres de la mesa, representants, transmissors i agents de seguretat. Adif ha anunciat un increment del seu personal a Rodalies amb la clara intenció d'evitar qualsevol incidència en aquest servei. Recordem que a les passades eleccions catalanes es va interrompre tot el servei com a conseqüència d'un robatori massiu de coure. El delegat del govern, Carlos Prieto, ha destacat la col·laboració entre els cossos de seguretat i especialment la implicació dels Mossos per evitar capítols similars el proper diumenge.
Nosaltres vam parlar en el cos de Mossos d'Esquadra, a la Junta de Seguretat, hem parlat també en Adif, s'han seleccionat els punts claus de la xarxa d'Adif que s'haurien de tenir protegits i evidentment hem trobat un gran ànim de col·laboració per part del cos de Mossos d'Esquadra en garantir que no hi hagi cap tipus de problema més.
Gairebé 82.000 electors han sol·licitat el vot per correu, és un 27% menys en respecte a les eleccions europees del 2019. Fa 5 anys, però les europees van coincidir amb les municipals.
Gràcies, Anna. El continent europeu afronta unes eleccions decisives que condicionaran el present i el futur d'una unió amb una agenda farcida de fronts oberts. Repassem quina és la correlació de forces al Parlament Europeu, que enguany ampliarà el nombre d'eurodiputats a triar fins als 720, dels quals 61 seran espanyols. Carina Bellbé.
En aquests comicis, cada estat vota els seus representants al Parlament Europeu, la cambra que aprova les normatives que afecten tota la ciutadania de la Unió Europea. En total es presenten 33 candidatures i la majoria d'elles estan afiliades a un partit polític europeu. Actualment hi ha 7 partits que conformen el Parlament Comunitari. El PP forma part del grup dels populars europeus, el partit amb més escons, mentre el PSOE és dins l'aliança progressista de socialistes i demòcrates. Esquerra Republicana es troba al grup dels Verds, juntament amb Bildu i el PNG, mentre que Ciutadans i el PNB s'inclouen dins dels liberals Renovar Europa i Podem al grup d'esquerres. Els 3 eurodiputats de Junts per Europa, liderats per Carles Puigdemont, han optat per no adscriure's a cap grup, mentre l'extrema dreta de Vox s'inclou dins els conservadors i reformistes europeus juntament amb la formació de la Giorgia Meloni. A Espanya, el PSOE va guanyar les darreres eleccions europees el 2019, mentre a Catalunya el guanyador va ser Junts. Un cop triats els nous eurodiputats, la nova legislatura començarà el 7 de juliol i en la primera sessió plenària el nou Parlament triarà un nou president o presidenta d'aquesta institució entre el 16 i el 19 de juliol.
I pel que fa als comicis, la majoria d'enquestes fetes fins ara pronostiquen una pujada de l'extrema dreta i una baixada dels verds i els liberals.
En declaracions al Notícies en Xarxa, Andrea Lanaia, que és professor d'Institucions i Política de la Unió Europea a la Universitat Autònoma de Barcelona, indica que s'haurà d'estar atent a les postures europeistes d'aquests blocs.
Els números actuals ens diuen que en principi hi haurà encara una majoria de pro-europeistes, considerant els socialistes, el Partit Popular, els verds i els liberals. El problema és veure vegades el comportament nou d'aquests partits, ara amb un nou escenari polític. Si considerem la política climàtica també en funció d'allò que pugui passar als Estats Units amb les possibles eleccions de Trump, podria també afectar la voluntat, no, de l'Europa de seguir amb objectius ambiciosos. Recordem, el nou objectiu per 2040 preveu una retallada del 40% de les emissions. Encara això és una proposta. Arribarà al Parlament Europeu a adoptar-la, no ho sé.
La Naia també ha posat èmfasi en la política verda que farà el pròxim Parlament amb l'ascens dels partits d'extrema dreta i de la possible victòria de Trump als Estats Units.
Un dels estats on ja s'ha votat és Països Baixos, on segons les enquestes fetes a peu d'urna haurien guanyat els partits d'esquerra, però amb un fort increment de l'extrema dreta del primer ministre, Geert Wilders.
El sondeig preveu que la combinació entre els laboristes i l'esquerra verda hauria guanyat els comicis amb 8 escons, lleugerament per davant del partit de Wilders amb 7. Fa 5 anys, però, l'extrema dreta no va aconseguir cap diputat a l'Eurocambra.
Els ciutadans d'Irlanda i de la República Txeca voten aquest divendres, també.
Els txecs continuaran votant demà dissabte, quan també obriran els col·legis electorals a Letònia, Malta, Eslovàquia i Itàlia. La resta de països ho faran com a Espanya diumenge.
I de cara a aquests comicis, el sector del comerç defensa que cal representants de l'àmbit mediterrani al Parlament Europeu, perquè cal tenir en compte la idiosincràsia dels països que són a la vora del mar.
Des de Canal Reus han parlat amb Jacint Pallejà, que és el president del Tom de Reus i que també admet que gràcies a les directives europees s'han pogut desencallar qüestions capdals, com les àrees de promoció econòmica urbana molt esteses als Estats Units. La capital del Baix Camp en serà prova pilot per tot Catalunya.
Nosaltres estem sotmesos a una competència absolutament deslleal pel fet de la compra per internet, que té una sèrie de avantatges competitives que nosaltres no tenim. Si els apeus han pogut arribar a llocs que fa uns anys eren anticonstitucionals, com aquí, com a França, com a Itàlia, és gràcies a una transposició de la Unió Europea.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Detingut un home a Tarragona per presumptament matar la seva mare amb una arma blanca al menjador de casa seva. Radio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Un home ha assassinat la seva mare aquest divendres en un pis del bloc Sant Maties del barri tarragoní de Sant Peri Sant Pau. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís d'un incident pocs minuts després de les 3 de la tarda. S'han dirigit fins a la zona i quan han arribat al lloc dels fets s'han trobat un home amb un ganivet a les mans i una dona a terra que ha resultat morta. L'home ha estat immediatament detingut com a presumpte autor del que seria un matricidi, ja que la dona era la seva mare. De moment es desconeixen els motius de l'homicidi i el cas ja es troba sota secret de sumari. El succés ha obligat a activar diverses patrulles dels Mossos i a desplaçar-hi agents de la unitat d'investigació que assumeixen el cas. És el segon cas de mort violenta que es produeix aquesta setmana a la demarcació de Tarragona. Recordem que aquest dimarts els Mossos van trobar el cos d'un home que havia estat assassinat a l'interior d'una furgoneta estacionada a Torredembarra.
Encara en successos, minut de silenci per condemnar el nou feminicidi de Barcelona.
A la plaça Sant Jaume, amb la presència de desenes de persones, entre les quals la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la dona assassinada Vivi al Guinardó.
Minut de silenci que ha estat aquest migdia, Gisela Gimeno.
A les 12 en punt, l'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha sortit a la plaça Sant Jaume per condemnar amb un minut de silenci aquest nou feminicidi, acompanyat d'altres regidors dels grups municipals i membres de la Generalitat, com la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, qui ha mostrat el seu rebuig davant del masclisme i ha fet una crida a totes les dones perquè denunciïn.
Són 13 els assassinats masclistes que Catalunya ha viscut aquest any. No podem tolerar com a societat aquestes xifres que, insisteixo, són vides, no són només números. A totes les dones de Catalunya. Estem al vostre costat.
També la regidora de Feminismes, Raquel Gil, ha aprofitat per condemnar la mort d'aquesta última víctima al barri d'Horta, Guinardó, i ha assegurat que això és només la punta de l'iceberg.
Però que al final és la punta de l'iceberg d'una situació de violència que estan visquent veïns i veïnes directa o indirectament.
L'Ajuntament també ha activat el protocol de dol, a més de la línia gratuïta 900-900-120, telèfon confidencial que no deixa rastre i que opera 24 hores al dia en múltiples idiomes per oferir atenció psicològica directa, assessorament jurídic i derivar a altres serveis especialitzats.
Absol el motorista que va atropellar mortalment un nen a la sortida d'una escola al districte de Sant Martí, a Barcelona.
El jutge penal número 6 de Barcelona l'absol d'un delicte d'homicidi per imprudència greu per atropellar el 14 d'octubre del 2019 un nen de 5 anys en una zona escolar amb un límit de velocitat de 40 km per hora. La jutgessa considera que l'accident es va produir perquè el nen va deixar anar la mà de la mare i va rompre la calçada. Amb tot, reconeix que el motorista anava 10 km per hora per sobre del límit, però disposava de poca visibilitat.
I els estudiants pro-Palestina que han passat la nit al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona no descarten en vendre noves mobilitzacions si el rectorat no respon a les seves demandes i trenca relacions amb empreses i institucions d'Israel.
Els joves han bloquejat amb barricades els accessos a la universitat que, de forma pactada entre els òrgans de govern i els concentrats, han decidit suspendre les classes fins a les 2 del migdia d'aquest divendres.
David Navarro.
Pocs minuts abans de les 2 del migdia s'han aixecat les barricades que mantenien el campus de Ciutadella de la Pompeu tancat als estudiants. Després de passar tota la nit a les instal·lacions de la universitat, la trentena de manifestants complien així amb el compromís al que havien arribat amb el Consell de Govern de la institució. Com ha explicat la portaveu de l'Assemblea Oberta de Palestina, la Mireia, els estudiants denuncien el que consideren com una actitud insuficient respecte a Israel del Consell.
Condemnar l'hipocresia de la universitat, no, convidant a personatges com Angela Davis i proclamant-les honoris causa, i després en aquella mateixa ocasió sí que es va poder manifestar a favor de Palestina, però després no va ser capaç, doncs, de fer-ho en Consell de Govern, en portes tancades.
Des del Consell de Govern es remarca que es manté la mà estesa cap als estudiants, alhora que s'explica que ja s'ha demanat a la Unió Europea la suspensió de tots els projectes finançats per la Unió amb institucions israelianes. Mentrestant, els estudiants ja alerten que estan molt pendents del proper Consell de Govern, el 10 de juliol.
9 degoteig d'hospitals i centres sanitaris que hauran de retallar serveis aquest estiu. Avui hem sabut que el de Bellvitge haurà de retallar 11,5 milions de pressupost, cosa que impedirà contractar substituts d'estiu.
El centre forma part de la xarxa de l'Institut Català de la Salut i com altres hospitals com la Vall d'Hebron, l'Arnau de Vilanova o el Josep Trueta. Haurà de reduir gastos. Recordem que en el cas de la Vall d'Hebron hauran de retallar 33 milions d'euros, fet que implicarà tancar 300 llits i reduir al mínim l'activitat quirúrgica programada no urgent.
Precisament avui, Metges de Catalunya demana a Salut un missatge clar i unànime sobre les controvertides retallades a l'atenció sanitària d'aquest estiu per evitar veus contradictòries i un nou menyspreu a pacients i personal mèdic. Helena Puigdueta.
I és que, segons el secretari general del sindicat, el límit de la despesa en els centres de l'ICS va per barris. Xavier Lleonara assegura que mentre els gerents d'alguns hospitals, com el Vall d'Hebron o el Trueta, anuncien retallades importants amb tancament de llits i quiròfans, quan es pregunta al departament o a CatSalut, ho neguen. Una situació contradictòria que Lleonara demana aclarir pel bé tant de la ciutadania com dels mateixos professionals.
El que seria bo per la ciutadania és que algun responsable del Departament de Salut o del CatSalut sortís i aclarís en quina situació està realment els pressupostos o la despesa de l'ICS. Perquè si realment és com ens diuen, que no hi ha una davallada en quant a la quantitat de despesa que volen fer aquests centres, doncs el departament hauria d'actuar en conseqüència respecte a aquests responsables de centres que estan dient que s'han d'aplicar retallades.
Metges de Catalunya també qualifica d'abominable insinuar que les retallades d'aquest estiu són degudes a les millores del conveni col·lectiu de la sanitat pública que es van signar al novembre del 2023.
Mentrestant, el conseller de Salut en funcions, Manel Balcells, ha tornat a desmentir avui que aquest estiu facin retallades als hospitals i caps de l'ICS.
Balcells ha participat en la presentació del servei de vol nocturn del Servei d'Emergències Mèdiques a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. La Fundació Altaïa ha invertit mig milió d'euros per adequar l'heliport, que donarà servei a més de 285.000 persones.
Ràdio Sallent, Anna Fernández.
La meitat de les urgències es produeixen de nit i moltes d'elles depenen del temps. En xifres, això es traduirà en més de 285.000 persones que podran beneficiar-se d'aquest servei a les comarques que tenen com a referència aquest centre sanitari. En feia èmfasi l'alcalde de Manresa i president del patronat d'Altaïa, Marc Aloy.
Segurament és l'hospital amb una àrea més extensa de treball. Treball en xarxa amb el Berguedà, amb el Solsonès, amb la Cerdanya. La ciutadania avui està més segura que no pas ahir, perquè tindrà aquest servei ràpid, eficient, les 24 hores al dia.
L'heliport funcionarà com a punt central per distribuir els pacients a diferents hospitals de Catalunya, ho explicava Jordi Calafell, sotscap territorial del SEM a la Catalunya Central.
I el podem portar cap a l'hospital més útil per la seva patologia. Això és un avenç. Fins ara ho fèiem bé? Sí, ho fèiem molt bé, però és que ara ho farem millor.
El vol nocturn funcionarà de les 8 del vespre i fins a les 8 del matí als 365 dies de l'any.
Notícies en xarxa.
Nova protesta dels ADFs aquest divendres a Barcelona. Desenes de treballadors de les agrupacions de defensa forestal han mostrat el seu total desacord amb el nou pla d'intervenció dels bombers i reclamen al Departament d'Interior que el retiri. Les ADFs critiquen que el document la relega a un segon pla en cas d'incendi forestal. Anna Soriano.
Les agrupacions de defensa forestal diuen prou amb una mobilització a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Després de la reunió del passat dimarts amb la consellera Vilagrà i Pons, el col·lectiu de les ADFs, amb més de 15 7.000 persones reclamen una nova versió del pla d'actuació del grup d'intervenció abans de Sant Joan. Les funcions adquirides des de l'inici fins al 2022 han quedat relegades a la cua de l'incendi. Ramon Torrents és el portaveu de les ADFs.
Rebutjar l'ajuda de les ADFs és retirar més de 6.500 efectius dels incendis forestals i, per tant, deixar a la població menys coberta en casos d'emergència. Rebutjar l'ajuda que donen els voluntaris és haver de sol·licitar ajuda a altres cossos d'emergències fora del territori català.
Els treballadors no afluixaran i continuaran vetllant per la protecció del territori català, sempre al costat dels bombers i bomberes de Catalunya. Si no reben resposta, continuaran amb les mobilitzacions per fer-se veure.
I en clau politico-judicial, l'Audiència de Barcelona ha estimat el recurs de la Fiscalia i ha revocat l'arxivament d'una causa contra l'exconseller Francesc Homs per suposats contractes i subvencions irregulars. En concret, són referents als anys 2011 i 2012, quan era secretari general de la presidència.
La causa també afecta l'exsecretari d'Exterior, Senén Florença. L'Audiència ordena al jutjat d'instrucció número 18 de Barcelona que va arxivar la causa el 19 de juny del 2023, que doni trasllat a la Fiscalia perquè formalitzi l'acusació i sol·liciti l'obertura del judici.
I encara en clau judicial, l'Audiència de Tarragona ha condemnat l'exalcalde de Roda de Berà i el secretari per prevaricació i malversació de cabals públics.
L'Audiència condemna a Pedro José Figueiredo i el seu secretari municipal per un delicte continuat de prevaricació administrativa i un altre de malversació de cabals públics pel cas de les Bestretes. Els magistrats els imposen 2 anys i 2 mesos d'inhabilitació de càrrec públic per prevaricació i per malversació, dicten una pena d'1 mes i 15 dies de presó que poden substituir per una multa de 525 euros i 6 mesos de suspensió de feina o càrrec públic.
En cultura, el Museu Morera de Lleida organitza per primer cop visites a l'espai on conserva i restaura les obres d'art. L'objectiu és donar visibilitat als treballs que es fan per preservar les obres que s'hi exposen. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
Un grup reduït de persones ha pogut visitar aquest divendres el taller i la sala de reserva, dos espais que tenen l'accés restringit als visitants i que a partir d'ara seran visitables només un cop al mes. Segons ha explicat la restauradora i conservadora Imma Bové, la voluntat és que la ciutadania tingui present la feina invisible que es fa als museus.
És una activitat que s'inicia avui amb aquest edifici i a la història del museu, perquè per primer cop donem visibilitat a aquelles feines que sempre queden amagades una miqueteta de cara al públic que habitualment visita un museu. El que intentem explicar és totes aquestes tasques, sobretot de conservació preventiva.
La visita s'organitza un dia al mes en 2 franges horàries, a les 11 del matí i a les 5 de la tarda, per a un màxim de 10 persones. Des del museu ressalten que es tracta d'una activitat d'aforament limitat, ja que l'espai on es desenvolupa és reduït i per això cal fer una reserva prèvia a la pàgina web morera.paeria.cat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En hoquei patins es disputen aquest vespre els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol de la Parlem Hoquei Lliga. El Noia Freixenet pot classificar-se per la final si guanya 8:45 d'aquí a una hora a la pista del Liceo. Té l'eliminatòria 2-0. Des de Ràdio Sant Sadurní ens informa Eli Jiménez.
Avui, a 8:45 del vespre, l'equip de Pere Bària es disposarà de la seva primera oportunitat a Riazor per segellar el passi a la final. En cas de victòria local, però, es jugarà un quart partit diumenge a les 12 del migdia, al mateix escenari. En cas que el Liceo iguali la sèrie, dimarts vinent, 11 de juny, l'eliminatòria tornaria a Sant Sadurní per acollir el 5è i definitiu partit. Pere Bàries, tècnic del Noia Freixenet.
El d'avui, espero que sigui un partit semblant i tant de bo doncs es pugui repetir que guanyem nosaltres, però també hem de pensar que és molt complicat guanyar el Liceu 3 partits seguits, guanyar Riazor encara és més complicat, però penso que arribem preparats. Jo soc molt optimista, sempre a mi, mentre no em digui el contrari, jo sempre penso que puc guanyar. Ara, la il·lusió que tenim per classificar-nos per la final és enorme, és immensa. No sé si el Liceu la té tan gran. Nosaltres, per suposat, en tenim molta de ganes i il·lusió.
Avui, a més, s'habilitarà a Sant Sadurní una fan zone amb pantalla i una promoció d'entrepà i beguda per tal de fer una crida a l'afició i viure el partit des de l'Ateneu.
Gràcies, Eli. També a 8:45 arrencarà el Barça-Reus. Tercer partit d'una sèrie de semifinals empatada a una victòria. Fins ara, tots els equips han guanyat els partits que han jugat com a local. Edu Castro és l'entrenador del Barça.
Si hi ha una cosa que s'està demostrant en aquesta sèrie és que el factor pista influeix, perquè l'equip que juga de local es troba molt més còmode en tot l'escenari en el que acostuma a entrenar i jugar durant tot l'any. Per tant, aquesta és una ocasió única per demanar a tots els culers que s'acostin al Palau, que vinguin a animar-nos, que serà un grandíssim partit d'hoquei segur i que amb l'ajuda de tothom el traurem endavant.
I escoltem també l'entrenador del Reus Deportiu, Jordi García.
Anem amb l'eliminatòria igualada, això és molt important, 1-1. Ara la pressió passa al camp del Barça. És evident que ells, després del partit de l'altre dia, doncs, encara pujaran un punt més la intensitat, si es pot.
En futbol, Mariona Caldanté jugarà diumenge l'últim partit a casa amb el Barça. La davantera mallorquina marxarà del club blaugrana després de 10 anys. Més de 300 partits, 114 títols i 25 títols. Fa una estona s'ha mostrat molt emocionada en el seu acte de comiat.
Guanyem contundentment tots els partits i estem motivades amb això i crec que ho hem demostrat molts anys, però és difícil d'explicar perquè són difícils d'explicar les sensacions, però òbviament doncs, hi ha altres lligues que també les veus i fan ganes de jugar-hi i al final doncs, la carrera d'una futbolista doncs, és curta i passa molt ràpid. Ja tinc 28 anys i simplement he decidit que era el moment de provar.
I el Lleida Esportiu confia en el valencià Marc García Puig per substituir Ángel Viadero a la banqueta.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El vot per correu a Catalunya cau un 27% i augura una baixa participació a les eleccions europees. A aquesta hora els partits fan els seus actes finals de campanya. Maria Pagès.
El govern espanyol assegura que DIF i Mossos reforçaran la vigilància de Rodalies per garantir el vot de diumenge. Carlos Prieto és el delegat del govern a Catalunya.
Nosaltres vam parlar en el cos de Mossos d'Esquadra, la Junta de Seguretat, hem parlat també en DIF. S'han seleccionat els punts clau de la xarxa de DIF que s'haurien de tenir protegits i, evidentment, hem trobat un gran ànim de col·laboració per part del cos de Mossos d'Esquadra en garantir que no hi hagi cap tipus de problema més.
Detingut un home a Tarragona per presumptament matar la seva mare amb una arma blanca al menjador de casa seva.
Els fets han tingut lloc poc després de les 3 de la tarda al bloc Sant Maties del barri de Sant Pere i Sant Pau. Es desconeix per ara la causa de l'atac.
Radio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
L'home ha estat immediatament detingut com a presumpte autor del que seria un matricidi, ja que la dona era la seva mare. De moment es desconeixen els motius de l'homicidi i el cas ja es troba sota secret de sumari. És el segon cas de mort violenta que es produeix aquesta setmana a la demarcació de Tarragona. Recordem que aquest dimarts els Mossos van trobar el cos d'un home que havia estat assassinat a l'interior d'una furgoneta estacionada a Torredembarra.
Minut de silenci per condemnar el nou feminicidi de Barcelona. La dona assassinada per la seva exparella vivia al barri del Guinardó.
Desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume com a mostra de rebuig a aquest nou crim masclista. Tania Verges, la consellera d'Igualtat i Feminismes.
Són 13 els assassinats masclistes que Catalunya ha viscut aquest any. No podem tolerar com a societat aquestes xifres que, insisteixo, són vides, no són només números. A totes les dones de Catalunya. Estem al vostre costat.
En cultura, el Museu Morera de Lleida organitza per primer cop visites a l'espai on conserva i restaura les obres d'art.
L'objectiu és donar visibilitat als treballs efectuats per preservar les obres que s'hi exposen.
Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
Segons ha explicat la restauradora i conservadora Imma Bové, la voluntat és que la ciutadania tingui present la feina invisible que es fa als museus.
Que per primer cop donem visibilitat a aquelles feines que sempre queden amagades una miqueteta de cara al públic que habitualment visita un museu. El que intentem explicar és totes aquestes tasques, sobretot de conservació preventiva.
I en esports, Toni Castro, en hoquei patins es disputen aquest vespre els tercers partits de les semifinals pel títol de la Parlem Hoquei Lliga.
El Noia Freixenet pot classificar-se per la gran final si guanya 8:45 a la pista del Liceo. Té l'eliminatòria 2-0 a favor. I també a 8:45 arrencarà el Palau Blaugrana el Barça-Reus Deportiu. Tercer partit d'una sèrie de semifinals empatada a una victòria.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps de ple estiu una altra vegada i, a més, amb molta xafogor. Avui, per exemple, hem tornat a arribar als 35 graus a les comarques de Lleida, sobretot a la plana, i en canvi ha baixat aquesta temperatura a Girona, però amb més humitat, per tant, molta xafogor. Compte perquè el vent també s'ha tornat a reforçar, vent de marinada alta, especialment al sud de Lleida i a les comarques de l'interior de Tarragona. Per tant, compte amb el risc d'incendi. En vista aquestes immediates hores, ja demà també, un cel molt emblanquinat, núvol, escassos, però molt de polsim en suspensió, ambient terrós, desèrtic. I compte perquè demà es reforçarà el vent de gregal, farà que hi hagi molt mala mar, onades de més de 2 metres d'altura a la mateixa costa. Per tant, compte amb la situació marítima i també pels banyistes que hi hagi, sobretot a la costa barcelonina. A últimes hores del vespre, primers ruixats al nord de Lleida, que ja el diumenge seran més generals. Al matí a Lleida i Tarragona, al migdia a Barcelona i la tarda de diumenge a Girona. Baixarà la temperatura també el diumenge. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort de dues persones en un accident de trànsit a Rubí. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs sí, en aquesta carretera on hi ha hagut accident mortal, la C-243C, està pas alternatiu entre Terrassa i Rubí per aquest accident. Abans d'això, destacar que per unes deslevitades hi ha un carril tallat a la C-55 a Cardona en direcció nord. Això provoca 2 quilòmetres de retencions en aquest punt i també destacar que encara es mantenen cues a vies properes a Barcelona, com per exemple la C-58 d'entrada a Barcelona entre Montcada i Alòs de la Trinitat, les rondes en sentit Trinitat, i destacar també per últim que hi ha cues encara a la P7 entre Santa Perpètua i Montmeló en direcció a Girona. De moment això és tot, cerca de trànsit. Molt bona tarda.
som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrint camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Últims actes de campanya electoral per les europees a aquesta hora, en unes eleccions on el vot per correu a Catalunya ha caigut un 27% i augura una baixa participació. Paral·lelament, el govern espanyol assegura que DIF i Mossos reforçaran la vigilància de Rodalies per garantir el vot diumenge.
Uns comicis que serviran per configurar el nou Parlament, que tindrà 720 diputats, iniciarà la desena legislatura europea que s'allargarà fins al 2029. A Catalunya, on podran votar 5.700.000 persones, les peticions de vot per correu han caigut prop d'un 30% en relació amb els comicis del 2019, encara que aleshores van coincidir amb les municipals. Amb tot, Mossos d'Esquadra i Adif asseguren que reforçaran la vigilància a Rodalies per evitar el caos de les eleccions catalanes.
I és que el govern espanyol s'ha compromès a evitar els problemes de mobilitat que va causar el robatori de cable de coure a la xarxa de Rodalies el passat 12 de maig. Anna Ruiz.
El dispositiu electoral de 9J a Catalunya participaran 42.000 persones entre membres de la mesa, representants, transmissors i agents de seguretat. Adif ha anunciat un increment del seu personal a Rodalies amb la clara intenció d'evitar qualsevol incidència en aquest servei. Recordem que a les passades eleccions catalanes es va interrompre tot el servei com a conseqüència d'un robatori massiu de coure. El delegat del govern, Carlos Prieto, ha destacat la col·laboració entre els cossos de seguretat i especialment la implicació dels Mossos per evitar capítols similars el proper diumenge.
Nosaltres vam parlar en el cos de Mossos d'Esquadra, a la Junta de Seguretat, hem parlat també a Adif, s'han seleccionat els punts claus de la xarxa d'Adif que s'haurien de tenir protegits i evidentment hem trobat un gran ànim de col·laboració per part del cos de Mossos d'Esquadra en garantir que no hi hagi cap tipus de problema més.
Gairebé 82.000 electors han sol·licitat el vot per correu, és un 27% menys en respecte a les eleccions europees del 2019. Fa 5 anys, però les europees van coincidir amb les municipals.
Gràcies, Anna. El continent europeu afronta unes eleccions decisives que condicionaran el present i el futur d'una unió amb una agenda farcida de fronts oberts. Repassem quina és la correlació de forces al Parlament Europeu, que enguany ampliarà el nombre d'eurodiputats a triar fins als 720, dels quals 61 seran espanyols. Carina Bellvé.
En aquests comicis, cada estat vota els seus representants al Parlament Europeu, la cambra que aprova les normatives que afecten tota la ciutadania de la Unió Europea. En total es presenten 33 candidatures i la majoria d'elles estan afiliades a un partit polític europeu. Actualment hi ha 7 partits que conformen el Parlament Comunitari. El PP forma part del grup dels populars europeus, el partit amb més escons, mentre el PSOE és dins l'aliança progressista de socialistes i demòcrates. Esquerra Republicana es troba al grup dels Verds, juntament amb Bildu i el PNG, mentre que Ciutadans i el PNB s'inclouen dins dels liberals Renovar Europa i Podem al grup d'esquerres. Els tres eurodiputats de Junts per Europa, liderats per Carles Puigdemont, van optar per no adscriure's a cap grup, mentre l'extrema dreta de Vox s'inclou dins els conservadors i reformistes europeus juntament amb la formació de la Giorgia Meloni. A Espanya, el PSOE va guanyar les darreres eleccions europees el 2019, mentre a Catalunya el guanyador va ser Junts. Un cop triats els nous eurodiputats, la nova legislatura començarà el 7 de juliol i en la primera sessió plenària el nou Parlament triarà un nou president o presidenta d'aquesta institució entre el 16 i el 19 de juliol.
Pel que fa als comicis, la majoria d'enquestes fetes fins ara pronostiquen una pujada de l'extrema dreta i una baixada dels verds i els liberals.
En declaracions a Notícies en Xarxa, Andrea Lanaia, que és professor d'Institucions i Política de la Unió Europea a la Universitat Autònoma de Barcelona, indica que s'haurà d'estar atent a les postures europeistes d'aquests blocs.
Els números actuals ens diuen que, en principi, hi haurà encara una majoria de pro-europeistes, considerant els socialistes, el Partit Popular, els verds i els liberals. El problema és veure el comportament nou d'aquests partits, ara amb un nou escenari polític. Si considerem la política climàtica, també en funció d'allò que pugui passar als Estats Units amb les possibles eleccions de Trump, podria també afectar la voluntat de l'Europa de seguir amb objectius ambiciosos. Recordem, el nou objectiu per 2040 preveu una retallada del 40% de les emissions. Encara això és una proposta. Arribarà al Parlament Europeu a adoptar-la, no ho sé.
La Naia també ha posat èmfasi en la política verda que farà el pròxim Parlament amb l'ascens dels partits d'extrema dreta i la possible victòria de Trump als Estats Units.
Un dels estats on ja s'ha votat és Països Baixos, on segons les enquestes fetes a peu d'urna haurien guanyat els partits d'esquerra, però amb un fort increment de l'extrema dreta del primer ministre, Geert Wilders.
El sondeig preveu que la combinació entre els laboristes i l'esquerra verda hauria guanyat els comicis amb 8 escons, lleugerament per davant del partit de Wilders amb 7. Fa 5 anys, però, l'extrema dreta no va aconseguir cap diputat a l'Eurocambra.
Mentrestant, els ciutadans d'Irlanda i de la República Txeca han votat aquest divendres.
Els txecs continuaran votant demà dissabte, quan també obriran els col·legis electorals a Letònia, Malta, Eslovàquia i Itàlia. La resta de països ho faran com Espanya diumenge.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Detingut un home a Tarragona per presumptament matar la seva mare amb una arma blanca al menjador de casa seva. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Un home ha assassinat la seva mare aquest divendres en un pis del bloc Sant Maties del barri tarragoní de Sant Peri Sant Pau. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís d'un incident pocs minuts després de les 3 de la tarda. S'han dirigit fins a la zona i quan han arribat al lloc dels fets s'han trobat un home amb un ganivet a les mans i una dona a terra que ha resultat morta. L'home ha estat immediatament detingut com a presumpte autor del que seria un matricidi, ja que la dona era la seva mare. De moment es desconeixen els motius de l'homicidi i el cas ja es troba sota secret de sumari. El succés ha obligat a activar diverses patrulles dels Mossos i a desplaçar-hi agents de la unitat d'investigació que assumeixen el cas. És el segon cas de mort violenta que es produeix aquesta setmana a la demarcació de Tarragona. Recordem que aquest dimarts els Mossos van trobar el cos d'un home que havia estat assassinat a l'interior d'una furgoneta estacionada a Torredembarra.
Encara en successos, minut de silenci aquest migdia per condemnar el nou feminicidi de Barcelona.
A la plaça Sant Jaume, amb la presència de desenes de persones, entre les quals la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La dona assassinada vivia al Guinardó.
Gisela Gimeno.
A les 12 en punt, l'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha sortit a la plaça Sant Jaume per condemnar amb un minut de silenci aquest nou feminicidi, acompanyat d'altres regidors dels grups municipals i membres de la Generalitat, com la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, qui ha mostrat el seu rebuig davant del masclisme i ha fet una crida a totes les dones perquè denunciïn.
Són 13 els assassinats masclistes que Catalunya ha viscut aquest any. No podem tolerar com a societat aquestes xifres que, insisteixo, són vides, no són només números. A totes les dones a Catalunya. Estem al vostre costat.
També la regidora de Feminisme, Raquel Gil, ha aprofitat per condemnar la mort d'aquesta última víctima al barri d'Horta, Guinardó, i ha assegurat que això és només la punta de l'iceberg.
Però que al final és la punta de l'iceberg d'una situació de violència que estan visquent veïns i veïnes directa o indirectament.
L'Ajuntament també ha activat el protocol de dol, a més de la línia gratuïta 900-900-120, telèfon confidencial que no deixa rastre i que opera 24 hores al dia en múltiples idiomes per oferir atenció psicològica directa, assessorament jurídic i derivar a altres serveis especialitzats.
Encara Barcelona absol el motorista que va atropellar mortalment un nen a la sortida d'una escola al districte de Sant Martí.
El jutge penal número 6 de Barcelona l'absol d'un delicte d'homicidi per imprudència greu per atropellar el 14 d'octubre del 2019 un nen de 5 anys en una zona escolar amb un límit de velocitat de 40 km per hora. La jutgessa considera que l'accident es va produir perquè el nen es va deixar anar la mà de la mare i va irrompre a la calçada. Amb tot, reconeix que el motorista anava 10 km per hora per sobre del límit, però disposava de poca visibilitat.
I els estudiants per Palestina que han passat la nit al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona no descarten emprendre noves accions si el rectorat no respon a les seves demandes i trenca relacions amb empreses i institucions d'Israel.
Els joves han bloquejat amb barricades els accessos a la universitat que, de forma pactada entre els òrgans de govern i els concentrats, han decidit suspendre les classes fins a les 2 del migdia d'aquest divendres.
David Navarro.
Pocs minuts abans de les 2 del migdia s'han aixecat les barricades que mantenien el campus de Ciutadella de la Pompeu tancat als estudiants. Després de passar tota la nit a les instal·lacions de la universitat, la trentena de manifestants complien així amb el compromís al que havien arribat amb el Consell de Govern de la institució. Com ha explicat la portaveu de l'Assemblea Oberta de Palestina, la Mireia, els estudiants denuncien el que consideren com una actitud insuficient respecte a Israel del Consell.
Condemnar l'hipocresia de la universitat, no convidant a personatges com Angela Davis i proclamant-les honoris causa, i després en aquella mateixa ocasió sí que es va poder manifestar a favor de Palestina, però després no va ser capaç de fer-ho en Consell de Govern, en portes tancades.
Des del Consell de Govern es remarca que es manté la mà estesa cap als estudiants, alhora que s'explica que ja s'ha demanat a la Unió Europea la suspensió de tots els projectes finançats per la Unió amb institucions israelianes. Mentrestant, els estudiants ja alerten que estan molt pendents del proper Consell de Govern, el 10 de juliol.
Notícies en xarxa.
Nou degoteig d'hospitals i centres sanitaris que hauran de retallar serveis aquest estiu. Avui hem sabut que el de Bellvitge haurà de retallar 11,5 milions de pressupost, cosa que impedirà contractar substituts d'estiu.
El centre forma part de la xarxa de l'Institut Català de la Salut i, com altres hospitals com la Vall d'Hebron, l'Arnau de Vilanova o el Josep Trueta, haurà de reduir gastos. Recordem que en el cas de la Vall d'Hebron s'hauran de retallar 33 milions d'euros, fet que implicarà tancar 300 llits i reduir al mínim l'activitat quirúrgica programada no urgent.
Precisament avui, Metges de Catalunya ha demanat a Salut un missatge clar i unànime sobre les controvertides retallades a l'atenció sanitària d'aquest estiu per evitar veus contradictòries i un nou menyspreu a pacients i personal mèdic. Helena Puigdueta.
I és que, segons el secretari general del sindicat, el límit de la despesa en els centres de l'ICS va per barris. Xavier Lleonara assegura que mentre els gerents d'alguns hospitals, com el Vall d'Hebron o el Trueta, anuncien retallades importants amb tancament de llits i quiròfans, quan es pregunta al departament o a CatSalut, ho neguen. Una situació contradictòria que Lleonara demana aclarir pel bé tant de la ciutadania com dels mateixos professionals.
El que seria bo per la ciutadania és que algun responsable del Departament de Salut o del CatSalut sortís i aclarís en quina situació està realment els pressupostos o la despesa de l'ICS. Perquè si realment és com ens diuen, que no hi ha una davallada en quant a la quantitat de despesa que volen fer aquests centres, doncs el departament hauria d'actuar en conseqüència respecte a aquests responsables de centres que estan dient que s'han d'aplicar retallades.
Metges de Catalunya també qualifica d'abominable insinuar que les retallades d'aquest estiu són degudes a les millores del conveni col·lectiu de la sanitat pública que es van signar al novembre del 2023.
Mentrestant, el conseller de Salut en funcions, Manel Balcells, ha tornat a desmentir avui que aquest estiu facin retallades als hospitals i caps de l'ICS.
Balcells ha participat en la presentació del servei de vol nocturn del Servei d'Emergències Mèdiques a l'Hospital Sant Joan de Déu a Manresa. La Fundació Altaia ha invertit mig milió d'euros per adequar l'heliport, que donarà servei a més de 285.000 persones.
Nova protesta dels ADFs aquest divendres a Barcelona. Desenes de treballadors de les agrupacions de defensa forestal han mostrat el seu total desacord amb el nou pla d'intervenció dels bombers i reclamen al Departament d'Interior que el retiri. Les ADFs critiquen que el document les relega a un segon pla en cas d'incendi forestal. Anna Soriano.
Les agrupacions de defensa forestal diuen prou amb una mobilització a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Després de la reunió del passat dimarts amb la consellera Vilagrà i Pons, el col·lectiu de les ADFs, amb més de 15.000 persones, reclamen una nova versió del pla d'actuació del grup d'intervenció abans de Sant Joan. Les funcions adquirides des de l'inici fins al 2022 han quedat relegades a la cua de l'incendi. Ramon Torrents és el portaveu de les ADFs.
Rebutjar l'ajuda de les ADFs és retirar més de 6.500 efectius dels incendis forestals i, per tant, deixar a la població menys coberta en casos d'emergència. Rebutjar l'ajuda que donen els voluntaris és haver de sol·licitar ajuda a altres cossos d'emergències fora del territori català.
Els treballadors no afluixaran i continuaran vetllant per la protecció del territori català, sempre al costat dels bombers i bomberes de Catalunya. Si no reben resposta, continuaran amb les mobilitzacions per fer-se veure.
Parlant precisament de la campanya d'incendis, avui s'ha presentat el dispositiu a les Terres de l'Ebre i en aquesta zona del país es preveu la campanya més complicada dels darrers 4 anys per la sequera i les altes temperatures. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Les comarques amb més risc d'incendis són la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. L'any 2023 es van produir 224 incendis a les Terres de l'Ebre, 72 dels quals considerats forestals, on es van cremar un total de gairebé 84 hectàrees. En el que portem de 2024 ja s'han produït 33 incendis amb 103 hectàrees cremades, la majoria a la comarca del Baix Ebre. El cap d'emergències de les Terres de l'Ebre, Ricard Expósito, ha destacat que la gran mortalitat de vegetació deguda a la sequera complicarà les tasques d'extinció dels incendis.
La conjunció d'aquesta temperatura elevada amb la sequera és el que està provocant aquesta mortalitat, perquè els arbres no es poden moure. Tenim una mortalitat tan gran, en cas que es produeixi un incendi ens dificultarà molt les tasques d'extinció, perquè l'incendi correrà més del compte perquè la intensitat en què cremarà serà molt elevada, no?
Pel que fa als recursos, els 7 parcs de bombers de les Terres de l'Ebre compten amb un total de 164 efectius, una plantilla que només s'ha incrementat en 5 bombers respecte al 2023.
Queixes dels estudiants que ahir van acabar la selectivitat per l'examen de disseny. Una de les opcions de l'exercici pràctic, que val 6 punts del total, els demanava que fessin un dibuix a una escala que era pràcticament impossible d'aplicar.
Si seguien les indicacions, els quedava un dibuix minúscul, cosa que va confondre els alumnes. Per això demanen que els repeteixin repetir la prova la setmana que ve, tal com s'ha fet amb l'examen de literatura castellana, que va incloure, per error, preguntes sobre un poema de Góngora que no constava al temari del curs. El Consell Universitari de Catalunya ja ha avançat que s'ampliaran els criteris de correcció.
I a Barcelona, l'edició del 2024 del Mobile World Congress va superar els 500 milions d'euros d'impacte econòmic a la ciutat per primer cop.
El congrés, que va rebre 101.000 visitants, va generar més fins a 9.200 llocs de treball a temps parcial. El tinent d'alcaldia d'Economia, Jordi Valls, destaca que Talent Arena, l'espai dedicat al talent digital, serà una prioritat estratègica per consolidar Barcelona com a capital europea del sector.
Nosaltres ho hem valorat com un èxit al Talent Arena, però va ser una prova pilot i volem que sigui un dels elements de focus. Estem estudiant en aquests moments si el mantenim hospitalet o ho movem un altre lloc, però ho estem estudiant.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten l'Espluga FM, Ràdio Canet i el Canà Ràdio.
El Museu Terra de l'Espluga de Francolí acollirà aquest dissabte una nova edició dels Premis Valdiri de la Fundació Carulla per premiar una trentena de centres educatius d'arreu del territori. La directora del Museu Terra, Gemma Carbó, en fa una valoració.
Molt contents que el museu torni a ser aquest espai i aquesta festa de l'educació i de la cultura.
Ja es coneixen els guanyadors de totes les categories, menys l'Escola Transformadora, que es despatllarà en directe el propi dissabte.
L'Ajuntament de Canet de Mar impulsa el projecte Canets del Món, una iniciativa que té per objectiu establir llaços amb la resta de municipis catalans que duen el nom de Canet. El consistori canetenc acaba de crear el comissionat que desenvoluparà aquest projecte. El primer pas serà establir contacte amb Canet de Rosselló a la Catalunya Nord, Canet d'Adri al Gironès i Canet d'en Berenguer i Canet lo Roig al País Valencià. La idea és unir esforços per tal de desenvolupar projectes culturals, educatius, esportius, turístics o econòmics amb un agermanament entre municipis que permetin reforçar la identitat nacional.
El Canà segueix celebrant l'any Estellers en l'espectacle Amamà. Tots els versos d'Andreu Valorra. Serà concretament dissabte 8 de juny a les 8:30 de la tarda al Teatre Auditori José Antonio Valls per a mostrar-nos un espectacle en poemes musicats d'Estellers, tal com has explicat ell mateix.
Anirem en el format complet, en un quartet de corda, en trio, acompanyant les guitarres elèctriques, acústiques, molt, molt divers, amb una escenografia molt cuidada i amb un fil conductor i projeccions del propi Estellers que esperen que us emocionen.
Un espectacle creat en molt de carinyo i que no et pots perdre. En cultura també, el Museu Morera de Lleida organitza per primer cop visites a l'espai on conserva i restaura les obres d'art. L'objectiu és donar visibilitat als treballs que es fan per preservar les obres que s'hi exposen. Noa Ulla i de Ràdio Judit Castellà.
Un grup reduït de persones ha pogut visitar aquest divendres el taller i la sala de reserva, dos espais que tenen l'accés restringit als visitants i que a partir d'ara seran visitables només un cop al mes. Segons ha explicat la restauradora i conservadora Imma Bové, la voluntat és que la ciutadania tingui present la feina invisible que es fa als museus.
És una activitat que s'inicia avui amb aquest edifici i a la història del museu, perquè per primer cop donem visibilitat a aquelles feines que sempre queden amagades una miqueteta de cara al públic que habitualment visita un museu. I que intentem explicar és totes aquestes tasques, sobretot de conservació preventiva.
La visita s'organitza un dia al mes en dues franges horàries, a les 11 del matí i a les 5 de la tarda, per a un màxim de 10 persones. Des del museu ressalten que es tracta d'una activitat de aforament limitat, ja que l'espai on es desenvolupa és reduït i per això cal fer una reserva prèvia a la pàgina web morera.paeria.cat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali en hoquei patins. Aquest vespre es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol de la Parlem Hoquei Lliga. El noi Freixanet pot classificar-se ja per la gran final si guanya a 8:45 a la pista del Liceo. Té l'eliminatòria 2-0. Pere Varias és el tècnic dels penedesencs.
El d'avui, espero que sigui un partit semblant i tant de bo doncs es pugui repetir que guanyem nosaltres, però també hem de pensar que és molt complicat guanyar el Liceo tres partits seguits. Guanyar Riazor encara és més complicat. complicat, però penso que arribem preparats. Jo soc molt optimista, sempre. A mi, mentre no em digui el contrari, jo sempre penso que puc guanyar. Ara, la il·lusió que tenim per classificar-nos per la final és enorme, és immensa. No sé si l'Eliseu la té tan gran. Nosaltres, per suposat, en tenim molta de ganes i il·lusió.
També a 8:45 arrencarà el Barça-Reus Deportiu, tercer partit d'una sèrie empatada a una victòria. Fins ara tots dos equips han guanyat els partits que han jugat com a local. El Reus, per cert, ja va eliminar fa 2 anys el Barça a semis. La nova ràdio, Laura Navarro.
El vibrant duel entre Reus Deportiu i Barça tindrà avui un tercer assalt. Els reusencs arriben amb la moral alta després de vèncer 4-3 el passat diumenge al Palau d'Esports. El partit d'avui serà clau per posar tota la pressió al rival al duel de diumenge. S'espera un partit físic amb un gran desplegament i resistència, en el qual l'administració de minuts als jugadors decisius seran claus per guanyar el partit. Els roig i negres han de minimitzar el perill dels blaugranes atacant des de darrere de la porteria, que va permetre als barcelonins dominar el primer partit. Jordi García és l'entrenador del Reus Deportiu Virgínies.
Anem amb l'eliminatòria igualada, això és molt important, 1-1. Ara la pressió passa al camp del Barça. És evident que ells, després del partit de l'altre dia, doncs encara pujaran un punt més la intensitat. Si es pot.
Passi el que passi, hi haurà un nou partit el diumenge a 1:45 del migdia.
En futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha deixat fora de l'Eurocopa els catalans Pau Cubarsí i Aleix García, que sí, havia entrat en la darrera convocatòria. I en ciclisme, Ali Wollaston és la primera líder de la Volta a Catalunya femenina. La neozelandesa ha superat en l'esprint a la neerlandesa Marianne Vos en una històrica primera etapa de 100 quilòmetres amb sortida i arribada a Manresa. La prova de nova creació agafa el relleu de la Revolta i ara s'inscriu al calendari internacional UCI 21, amb 3 dies de competició. De fet, demà es disputarà la segona etapa entre la Seu d'Urgell i la Molina, amb un traçat de 95 quilòmetres, i la prova culminarà diumenge amb l'etapa entre Molins de Rei i Barcelona.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, com sempre. Gràcies per escoltar-nos. Bon cap de setmana.
Notícies en Xarxa, edició vespre. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
Drum. Oh, 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 oh. I'll trust that you will. The night is coming, love's wrong. local drum.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. DIF i Mossos d'Esquadra